Estàs escoltant Ràdio Montblanc. Ràdio Montblanc.
Bon dia, ara passen 4 minuts de les 10 del matí.
Bon dia, Montblanc. Les notícies de proximitat a la teva ràdio local. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
Què tal? Bon dia, com esteu? Benvinguts a Ràdio Montblanc, a una nova edició de Bon dia, Montblanc, fet des de casa. Ja ho sabeu, nova setmana i nou programa fet des de casa per informar-vos de tota l'actualitat de la jornada. Avui és dia 22 d'abril i avui es compleixen 6 mesos de l'arribada al Francubí. És per això que avui hem preparat una edició especial on parlarem amb l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, i també amb el president del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, Magí Trullols, per analitzar com estem 6 mesos després d'aquella riuada. Això, com dèiem, a l'informatiu, al Bon Dia Montblanc d'avui, que dedicarem pràcticament en exclusivitat a això, a banda de repassar algunes notícies de l'actualitat de la jornada. Com dèiem, avui és dia 22 d'abril, dimecres, estem al dia abans de Sant Jordi, la prèmia d'un Sant Jordi atípic, totalment diferent, que viurem des de casa. I us recordem que el volem viure també amb tots vosaltres. Demà, a les 12 del migdia, farem un programa especial per acompanyar-vos, per compartir amb vosaltres aquesta diada de Sant Jordi, que també serà del tot especial, diferent i atípica. La viurem des de casa, sense llibres al carrer, sense roses al carrer, vaja, amb una normalitat molt diferent a la que estem acostumats en un dia com el de Sant Jordi. Això serà, però, demà. Avui, com dèiem, 6 mesos de l'arribada al Francubí, avui parlem d'aquests 6 mesos, fem balanç d'aquests 6 mesos de l'arribada.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc, de dilluns a divendres a la teva ràdio local.
I comencem, com sempre, amb la previsió del temps. Una previsió que ens arriba des del Servei Meteorològic de Catalunya i connectem per saber quina serà la previsió del temps per avui arreu del país. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, comencem avui aquesta jornada encara amb un temps inestable, amb aquestes pluges que continuen afectant cap a les comarques de Girona i també algunes pluges més aïllades, més febles, a d'altres punts del litoral i prelitoral, però la tendència és que a poc a poc vagin a menys, tot i que no acabaran de desaparèixer, ja que de cara a la tarda encara es mantindran alguns ruixats, també que podran afectar de forma aïllada en punts de l'interior del territori. Cal destacar que avui tindrem un cel més variable, és a dir, la nuvolositat també serà una miqueta més trencada i, per tant, avui tindrem temperatures més altes que les que es van registrar ahir. Atenció amb el vent, que es deixarà notar sobretot a la meitat est del territori català, on ha de bufar amb força aquest vent de component est, sobretot també en punts de litoral, prelitoral de les comarques de Girona i Barcelona, i fins i tot durant el matí podria entrar una miqueta més cap a l'interior del territori català. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies i bon dia. Aquesta és, doncs, la previsió del temps per avui, arreu del país.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc, de dilluns a divendres a la teva ràdio local.
Ara passen 8 minuts del punt de les 10 del matí.
Ara intentarem netejar les entrades d'aquestes cases per poder entrar per les escales. També a l'altre cantó les cases han quedat malmeses, els baixos, i el pont doncs sí que té una afectació gran, però...
Llavors el que s'està fent és, de moment, s'apuntalarà tots els baixos, llavors en pic ja hi hagin els baixos apuntalats, entrarem amb una pitufa a l'interior per netejar tot el magatzem, i seguidament passarem a la planta superior per també apuntalar,
Ningú es pensava que fos tan, tan desolador, vull dir, que et prengui territori és una cosa, però que et prengui la pròpia casa, mai tan ben dit. A mi em van saltar les alarmes i vaig haver doncs, de venir doncs, per veure què passava. I com em vaig donar compte, no tenia cap tipus de senyal, no tenia res, i justament va ser el moment que se'm va clastrar la casa, que van veure els veïns de Tarragona aquí davant, van veure doncs, com la casa marxava flotant. I bum, se'm va clastrar aquí sota, justament quan venia amb el pare i jo.
Va marxar uns metres sencera i es va desfer a l'aigua. És a dir, allò impressiona, llavors, en segons, corre, cuita, marxem, cap a on? Que ja veiem que l'aigua arribava allà a la rotonda, vam anar a la banda de la carretera, que tenim una terrasseta, i d'aquella terrasseta veiem el col·legi de la Mercè, veiem la rotonda, veiem el Pont Nou, veiem el Pont Vell, veiem que havia desaparegut la casa del Ramper.
Heu de pensar que el cabal mínim del francolí és un metre cúbic segon, i estan parlant que està a 130 metres cúbics segon, que és 10 vegades més del cabal normal que baixa l'Ebre. Imagineu-vos l'Ebre si ara el posem sobre el francolí. Val? A més, els humans hem anat ficant barreres al llarg del riu, i què ha passat? Pues que tots aquests arbres, tota l'acumulació, anaven fent taps i l'aigua al final es fa a pas.
Doncs com dèiem, avui fa 6 mesos d'aquesta riuada, estem pendents de poder localitzar, de poder parlar amb l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, per fer un balanç d'aquests 6 mesos dels aiguats. En tot cas, durant aquests 6 mesos, el que no ha passat ha sigut que no han arribat les ajudes del govern central, i és una de les principals crítiques dels alcaldes i alcaldesses del territori, sobretot dels municipis més afectats per aquesta riuada: Montblanc, l'Espluga, Vimbodí i Poblet, Vilanova de Prades i també el municipi de Vilanova de Prades, Vimbodí, Montblanc i l'Espluga, que són els municipis més afectats per aquesta riuada de fa 6 mesos. Recordem-ho que van morir 5 persones, algun dels cossos encara no s'ha localitzat, negocis que la riuada es va emportar, el cas més evident, el de l'Espluga de Francolí, on es va emportar un celler i un restaurant, el celler Rendem es Déu i el restaurant El Celler, que ara comencen a tirar endavant. Tot plegat va fer néixer una riuada de solidaritat, la riuada solidària al Francolí, que va recaptar diners tant a Montblanc com a l'Espluga per ajudar a les persones damnificades. Hem escoltat ara algunes de les veus d'aquells dies que ens van ajudar doncs, a comprendre tot el que estava passant i tot el que va passar en aquella riuada. Com dèiem, d'avui fa 6 mesos va ser la nit del dia 22 cap al dia 23, i tot just avui doncs fa 6 mesos d'aquella. I com dèiem, tenim a l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, a l'altra banda del telèfon. Ja ho sabeu que aquests dies fem les entrevistes així, de manera telefònica. Nosaltres estem a casa i, per tant, podem fer les entrevistes gràcies a les noves tecnologies, també les podem fer. I avui conversem amb l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, com dèiem, per fer balanç d'aquests 6 mesos després de l'arribada. Alcalde, bon dia.
Bon dia.
Avui, com dèiem, 6 mesos de l'arribada al Francolí. Va ser la nit del 22 d'octubre. L'endemà, el dia 23, quan ens vam aixecar, vam ser ja conscients de tot el que l'aigua es va emportar i de tot el que va passar aquella nit del 22. Alcalde, com estem 6 mesos després?
Doncs mireu, amb una altra riuada, avui torna a baixar Rubina pel riu, no amb la quantitat de la riuada de Sant Marc, però també baixa una bona riuada, vull dir que
aquest any és excepcional. Hem tingut lo de Sant Marc, hem tingut lo de Cristina i hem tingut ara lo de... no sé quin sant és avui, però ha tornat a baixar Rubina. Com estem? Doncs molt disgustat amb la subdelegació del govern i amb la delegada del govern a Catalunya i amb el Consell de Ministres, perquè fa 6 mesos vam tindre la riuada i van vindre aquí la senyora Conillera i solemnament el Consell Comarcal ens va dir que això devia ser una setmana després de la riuada, que ens aplicarien el mateix que havien aplicat a Múrcia i a Alacant, i a Múrcia ho van aplicar en 1 mes i 1 setmana, ella va dir que anava de dies, no? I resulta que primer perquè va vindre el Glòria, ens van dir que si ens ajuntaven amb el Glòria, després perquè van dir que quan el 31 de març, que era la data límit per encabir amb aquell consell, amb aquell real decret que havien fet contra les situacions d'emergència, doncs el 31 de març s'acabava i que a partir del 31 de març ens posarien es faria la publicació. I ara, doncs, ahir va haver tornar a haver Consell de Ministres i no em van dir res. Ara, doncs, és que el Covid-19 ho atura tot, no? I el cert és que aquí, doncs, estem amb obres d'emergència dels ponts, que s'han de fer, els carrers que s'han d'arreglar i no hi ha manera al llarg del matí intentaré tornar a parlar amb la delegada del govern a Catalunya a veure què passa com és que no sortim en el decret de ministres, perquè ara ja no sé quines coses ens poden donar.
Uh-huh. Això, com dèiem, 6 mesos després. Parlaves d'algunes obres d'emergència, alcalde. Quines són les que ja s'han posat en marxa? Una de les més importants, que s'ha fet conjuntament amb el Consell Comarcal, és la dels col·lectors d'aigua que porten totes les aigües residuals fins a la depuradora de Montblanc, que això sembla sí. Que això sí que està acabada, aquesta obra.
Bueno, no està acabada, però ja totes les aigües residuals van cap a la depuradora. Vull dir, això aquí ja es va acabar el divendres de la setmana passada, però de les obres de l'Ajuntament no n'han pogut començar cap, perquè és que com que no hi ha a la disposició aquesta del Consell de Ministres i no tenim la disposició pressupostària, aquest 50% que hi hem de posar, doncs l'interventor i el secretari de l'Ajuntament de Montblanc o de l'Espluga o de Vimbodí ens diuen que no podem fer cap adjudicació ni que podem fer cap inici d'aquestes obres.
Uh-huh. Perquè quines són aquestes obres, alcalde? Quines són les obres que s'haurien de fer ja? Una de les més evidents són els ponts, entenc que és potser el més urgent. Un d'ells, en parlàvem ja la setmana passada, sí. Ja s'ha construït de manera provisional, però quines són aquestes altres obres que s'haurien de començar?
Que s'han de fer? Doncs mireu, hi ha el pont de Bolobi, hi ha el pont de Vell de Montblanc, hi ha el pont de la passera, que ara en comptes d'un pont estem parlant amb l'ACA per fer una passera peatonal, i després hi ha el camí del cementiri, que va quedar molt destrossat per l'aigua, hi ha el camí des de la rotonda de la Mercè fins al Pont Vell, que també va quedar destrossat, va quedar també destrossat tots els jardins que estaven fent amb els antics terrenys de la bòbila dels Solers i de Cal Baldric, i també tenim que fer tot l'entorn del Pont Vell, no?, que hi estàvem treballant, que va desaparèixer, i també tenim les queixins de titularitat municipal, doncs les passeres tant de Llorac, com la de Bolobi, com la de qui hi havia a l'Hort del Miracle, com la de la Parellada, Vull dir, tenim totes aquestes obres que ja han passat l'inventari un munt de vegades a la delegació, a la subdelegació del govern, però que no hi ha manera d'això. I després, perdó, també em deixo la carretera d'Artesa de Lleida, també tot aquell de marge que va sortir de la rotonda fins a i la Mercè, no? Que també s'ha d'arranjar, i com que el marge sempre és del de dalt, és l'Ajuntament de Montblanc, doncs, qui té que arreglar aquest marge.
Estem parlant de quina quantitat de diners, alcalde, es necessiten per fer totes aquestes obres?
Estem parlant, vam dir, que vam xifrar ja fa... És que ens van donar una pressa extraordinària quan va haver l'arribada, que ho tenien que presentar en 10 dies, i són 4.150.000 euros, perquè penseu que aquí els ponts, que és el més car, doncs són de molta quantitat, arreglar aquests ponts, i més de la manera que vol que ho fem l'Agència Catalana de l'Aigua.
I la Generalitat, quines ajudes han arribat de la Generalitat?
Bé, la Generalitat ja va fer el seu acord del Consell de Govern, ens va declarar zona d'emergència, i per part de la Conselleria de Presidència, de la Meritxell Buró, ja fa molts mesos que ens permetrien fer la licitació, però com que només no tenim aquest 50%, el tema és que no, tenim que tindre el 100% del finançament per poder començar a treballar. El cert és, i també s'ha de dir, que nosaltres sabem que la Generalitat tardarem molt a cobrar aquests diners, quan dic molt és a partir d'un any que ho hàgim justificat, però aquest tema no ens fa por, perquè avui dia, doncs, sanejat com està l'Ajuntament, tots els bancs ens han ofert que si volíem liquiditat, doncs que ens farien préstecs ponts per l'import que demanéssim fins que cobréssim els diners aquests de la zona d'emergència.
Alcalde, un altre tema que estava sobre la taula era la relació amb els veïns i la compra fins i tot d'alguns dels terrenys més afectats per evitar que, ho dèieu, no? per intentar respectar aquella llera del riu que la riuada va deixar. Com està el tema? Perquè no sé si heu arribat a fer alguna cosa tenint en compte...
No, estàvem a punt de fer una reunió amb els veïns, però va arribar el Covid-19 i ho hem suspès. És que ara no podem fer cap reunió amb els veïns. No sé si s'allarga molt. Començareu a fer-ho individualment, un per un, però també volíem una reunió perquè hi hagi un plantejament global a veure què ens diuen els veïns i com podem abordar-ho. Tindrem que esperar una mica.
Uh-huh. Alcalde, no sé si continueu en contacte amb la resta d'alcaldes dels municipis de la Conca afectats per aquesta riuada. Es va crear un grup de treball a través del Consell Comarcal. No sé si manteniu contacte, sobretot per això, per continuar pressionant a l'estat en què arriben aquestes ajudes.
Sí, mireu, jo avui aquest matí ja dic que intentaré parlar amb la senyora Teresa Cunillera i amb el subdelegat de govern, el senyor Joan Sabater, i volia per la tarda, o després de parlar amb aquests, bé, que en diuen, fer una roda amb els 6 alcaldes afectats per la riuada, i volia trucar, doncs, a l'alcalde de Vilaverd, de l'Espluga, de Vimbodí, de Vallclara i de Vilanova de Prades.
Uh-huh. Alcalde, com recorda aquell dia? Ara fa 6 mesos i suposo que ho tenim tots molt present. No sé com recorda aquells dies de la riuada.
Bé, doncs, com tots, no?, de desolació, no?, vull dir, perquè a la nit vam poder veure el que vam poder veure, però l'endemà al matí, quan ja va sortir el sol i vam veure la desolació i l'abast de la riuada de Sant Marc, doncs, home, semblava allò com si s'hagués ensorrat el món, no?, i el que sí també tinc que dir és que no és fàcil pels afectats, perquè jo he vist i parlat amb alguns dels afectats, i això no és un constipat, de que estàs 2 setmanes i te se marxa, no? Això aquí és allò, una pulmonia, allò que et queda de per vida, que aquesta impressió i aquest mal, m'entens, i que tardarà a marxar, jo com estic que d'aquests afectats, que els ha afectat a casa seva i així, a cops tenen unes reaccions que tu no pots acabar d'entendre i que, perquè t'has de posar la seva pell, eh? Però és com si estiguessin passant un dol.
Al cau de gràcies avui per haver-nos acompanyat, per haver fet balanç d'aquests 6 mesos de l'arribada. N'estarem pendents, eh? N'estarem pendents a veure si finalment un dia o altre arriben aquestes ajudes, com va prometre.
Home, esperem, eh? Perquè no diuen i no es cansen de dir aquests del govern espanyol que som libres i iguales. Doncs escolti, que ens tractin com la gent de Múrcia, eh? Vull dir que el tracte que ens estan sometent és molt semblant al d'una colònia, eh? Vull dir, i ho dic així perquè la realitat.
Alcalde, gràcies avui per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
De res, a reveure. Adéu.
Doncs l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, avui fent balanç d'aquests 6 mesos de la riuada al Francubi, una riuada que, recordem-ho, a Montblanc va fer estralls en bona part dels ponts, també a la zona del Pont Vell i també, vaja, en aquella zona es van portar fins i tot alguna casa. Ara el que farem és conversar amb el president del Consell Comarcal de la Conca de Barberà. Conversat amb l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, i ara volem saludar el president del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, en Magí Trullols. President, bon dia.
Bon dia. Bon dia, tinguem tots.
Com dèiem, avui fa 6 mesos d'aquesta arribada i volíem aprofitar doncs, aquesta efemèride per analitzar com estem 6 mesos després. Hem parlat des de l'òptica de Montblanc amb l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu. A nivell de comarca, president, com estem 6 mesos després d'aquella arribada?
Doncs bé, lamentablement estem pràcticament igual com 6 mesos enrere, un cop passat el desbordament, no? Jo entenc que l'excepcionalitat dels aconteixements que estem vivint, que estem patint arrel de la pandèmia, ha fet que aquest tema del desbordament hagi quedat una mica relegat en l'agenda política, crec, que de totes les administracions. Però, esclar, això no vol dir que no hagin, a partir d'ara, hagin de posar fil a l'agulla i tornar a reprendre totes les reivindicacions que calguin perquè arribi algun ajut, perquè de moment no n'ha arribat cap de cap administració.
Això és important reivindicar-ho, eh? Tot i l'excepcionalitat del moment, hi ha coses que, vaja, continuen sobre la taula i tot i entendre la situació actual, no s'ha de deixar de reivindicar el que de fet es va prometre quan els polítics del govern espanyol, del govern català, van venir aquí a la comarca, no?
És evident que no ho hem de deixar-ho, el que passa que, esclar, potser les circumstàncies aquestes que et mencionava jo ens han superat una mica tots i podíem deixar-ho una mica relegat. Particularment, l'última notificació que tinc jo del tema aquest és l'última que en tinc constància, és la resposta que em va fer el ministre Illa, perquè bé, li vaig escriure com a president del Consell, perquè també ens donés el fet de ser el ministre català que hi ha i que feia poc que estava nombrat i tot això. Vaig pensar que potser tindria una certa sensibilitat amb el tema i li vaig fer una carta doncs, reclamant-li. No? I ell em va contestar i em va dir que sí, que estaven per la tasca, que estaven perquè arribessin aquests ajuts i em posava que, en definitiva, em deia ell, s'està treballant activament perquè aquesta ampliació, que és el que nosaltres demanàvem, l'ampliació d'aquell decret famós de Múrcia pel qual hi han d'entrar els ajuts que ens han de venir a nosaltres, i ens deia que sí, estan treballant perquè aquesta ampliació sigui efectiva. Esclar, això ell m'ho deia el 20 de març, abans de passar tot això, i també em feia constar que teníem de marge fins al 30 de març, que és quan, en teoria, era l'última data per poder entrar dins d'aquesta ampliació. però jo també entenc que donades les circumstàncies aquestes extraordinàries que d'excepcionalitat que ens ha tocat viure, entenc que aquest termini també l'hauran allargat per part del govern central.
Després d'aquests 6 mesos hi ha coses que sí que s'han pogut fer, algunes de les obres que de fet ha liderat el Consell Comarcal, que són aquests col·lectors d'aigües per portar, en el cas de Montblanc, les aigües residuals a la depuradora, que està ja pràcticament acabat. S'està fent també a altres municipis. A quina feina esteu fent des del Consell Comarcal en aquest sentit?
Bueno, el Consell Comarcal és el que gestiona totes les depuradores de tota la comarca, i en aquest cas aquestes 3 depuradores de Montblanc, Espolga i Vimbodí, que van quedar afectades per l'aiguat, doncs nosaltres ens hem cuidat. Sí que va arribar una subvenció de l'ACA, aproximadament uns 2 milions d'euros, però la gestió tota l'ha portat, com porta habitualment sempre, no?, el Consell Comarcal, i et puc dir que Montblanc pràcticament ja està fet al 100%, i l'Espolga i Vimbodí sí està treballant, i que, bueno, però que potser ara... Aquestes pluges que hi ha hagut ens ho han retardat una mica tot plegat, però que em penso que, bueno, no em penso, jo quasi podria assegurar que a juliol estaran totes 3 depuradores funcionant en ple rendiment.
No sé si també continua en contacte amb els alcaldes dels municipis afectats. De fet, des del Consell es va crear un grup de treball amb aquests alcaldes per continuar fent pressió, per continuar reclamant aquelles ajudes que es van prometre. No sé si manteniu aquest contacte, president, per continuar analitzant la situació.
Sí, mantenim aquest contacte permanent. Sí, vam fer una roda de premsa també al Col·legi de Periodistes de Tarragona al seu moment. Ens estem movent, però ja et dic, ara potser degut a totes aquestes circumstàncies excepcionals, potser ha quedat una mica la cosa una mica apagada, però que hem de retornar amb immediatesa a tornar-ho a reprendre tot i tornar a exigir tot el que se'ns va prometre.
President, d'altra banda, no sé com recorda aquells dies. El Consell es va convertir una mica en l'epicentre d'aquestes trobades, fins i tot de la visita del president de la Generalitat. Com recorda aquells dies de la riuada del 22 d'octubre?
Bueno, és que jo crec que el Consell, justament una de les tasques que té és aquesta, és fer costat als municipis i juntar els municipis, i sobretot amb circumstàncies greus com aquesta, doncs és el que ha d'aglutinar una mica tota l'actuació que s'ha de portar conjuntament. O sigui, no ho pot fer cada municipi pel seu compte. Penso que com si anem tots units podem fer molta més força, i això és el que va fer el Consell. Jo recordo amb cert esperançat que aquells dies que van venir, doncs va venir el president de la Generalitat, van venir diversos consellers, va venir la delegada del govern central, i és clar, doncs això dona una mica de sensació que hi ha de ser, que entenc que és bona, moral, i també arrel de les promeses que ens va fer, vam pensar, bueno, dins de la desgràcia que hem tingut, doncs sembla ser que per part de l'administració hi haurà una resposta ràpida i contundent. El que passa que aquesta resposta no hi ha sigut, només hi va ser la presència de personal d'aquests polítics, i la resposta no hi ha sigut, i és per el que hem de lluitar. Jo recordo esperançat en aquell moment que les coses es desenvoluparien d'una altra forma.
Més ràpida, segurament, del que s'ha desenvolupat, entenc, eh?
És evident, perquè encara no sabem on som.
Més enllà d'aquests col·lectors, no sé quines són les altres necessitats que té el territori, que té la Conca de Barberà, després d'aquells aiguats. És a dir, per què han de servir aquestes ajudes, president?
Bueno, aquestes ajudes han de servir justament per recuperar tot el que l'aiguat aquest es va emportar, per recuperar els espais municipals, els espais fins i tot que els particulars que van perdre vivenda, van perdre negocis, doncs puguin tenir uns ajuts. I a partir d'aquí entenc que nosaltres concretament amb aquesta ampliació d'aquest decret el que volem és restituir d'alguna manera tot el que va fer molt bé, tot el que va danyar la llei levantada.
President, abans d'acabar, hem analitzat què va passar fa 6 mesos, però és evident que, vaja, no podem defugir de la situació actual que estem vivint, i aprofitant que conversem, doncs també m'agradaria parlar-ne. Com dèiem, estem vivint una situació del tot excepcional amb aquest confinament pel coronavirus. Això ha obligat a alterar totalment la vida de tothom, és evident, de les institucions també, en aquest cas del Consell Comarcal. Quina és la situació actualment en el en el Consell Comarcal?
Bé, el Consell Comarcal, tot i tot, aquesta, tot aquest moment d'excepcionalitat que estem vivint, no ha parat la seva activitat. O sigui, es fa pràcticament tot, diria jo, amb teletreball des de casa, no? Els treballadors i treballadores ho poden fer des de casa, però no ha parat en absolut la seva activitat. I jo l'altre dia en una entrevista ja ho deia, que i tenim molts exemples, tenim els serveis socials que a data d'avui gairebé ha atès 300 persones del territori. Tenim ensenyament que va repartir 270 targetes de prepagament per a aquells infants que tenien ajudes de menjador escolar. Tenim els serveis informàtics que van a tope amb el seu treball per poder donar justament en aquestes circumstàncies que estem vivint ara cobertura a tots els municipis del territori, els serveis urbanístics, que també estan treballant ja pel PAM de la Diputació, en fi, i també estem treballant, per exemple, per dir alguna cosa, el proper dilluns, que crec que és el dia 27, tindrem ple aquí al Consell, i també es presentarà un pla d'impuls per a la recuperació del turisme de la nostra comarca, que entenc que serà dels sectors que es veuran més afectats per tota aquesta crisi. Vull dir que des del Consell, ni que no sigui presencialment, estem treballant i no hi ha cap departament que estigui paralitzat.
Això és important destacar-ho. Et deia que hi haurà plenari, entenc que serà també un ple telemàtic?
Serà un ple telemàtic, sí, es donarà, sí.
Molt bé, doncs president, gràcies avui per haver-nos acompanyat aquesta estona per analitzar com estem 6 mesos després d'aquella arribada i vaja, per posar en valor això, que tot i aquest tancament de portes, diguéssim, de portes endins es continua treballant, com de fet passa pràcticament a tot arreu, però vaja, era important explicar-ho també. No sé si vol afegir alguna cosa més.
No, simplement, doncs, bueno, esperem que tot plegat sigui lleu, que s'acabi ben aviat, que la gent siguem tots ben responsables i continuem confinats a casa, en principi, i que, bueno, que acabi tot amb una anècdota, el que passa que després tindrem les conseqüències que tot això portarà, ja no solament a nivell sanitari, que les està portant i que sap molt greu sobre totes aquestes morts que hi ha hagut, sinó també a nivell econòmic, perquè una cosa comportarà l'altra, no? I aquí, almenys des del Consell, ens hi posarem molt seriosament, sobretot amb aquests aspectes que nosaltres considerem que poden ser els més afectats, com és el de serveis socials, perquè entenc que la població, sempre la població que està més afectada, la població que pateix més qualsevol crisi econòmica que hi hagi, sempre és la més necessitada, la més precària, i nosaltres també hi estem molt amatents.
Estarem molt pendents d'aquesta feina que es pugui fer després per intentar recuperar l'economia. Parlava ara aquest de pla d'impuls del turisme. N'estarem pendents i en tornarem a parlar, si convé, doncs, per parlar-ne i per ampliar aquesta informació. Magí Trollols, president del Consell Comarcal, gràcies avui per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres per l'interès. Moltes gràcies.
Adéu, bon dia.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc, de dilluns a divendres a la teva ràdio local.
A Ràdio Montblanc, Ramós per Sant Jordi, una campanya d'Òmnium Cultural a la Conca de Barberà i la Baixa Segarra.
Bé, em toca presentar-vos un llibre. Dic presentar-vos un llibre perquè no es tracta d'una novel·la. És una crònica, història, recent. Són 6 periodistes, 2 anys d'investigació i tots els protagonistes els que ens revelen tota la veritat. La crònica definitiva dels dies decisius del procés. La velocitat a la qual es van succeir els dies històrics durant la tardor del 2017 va provocar una desorientació i un col·lapse informatiu difícils d'assimilar. A les tertúlies, al carrer i a tot arreu hem debatut sense descans sobre el que va passar, sobre el que ens va passar. El resultat és una àmplia bibliografia en forma d'articles, entrevistes i llibres, alguns escrits pels seus protagonistes. Fins avui, però, no disposàvem de cap crònica completa, pausada i rigorosa que superés els relats parcials, sovint contradictoris, i aprofundís en les motivacions, les pressions, la planificació i els dubtes que han conduït a la cruïlla actual. A Ara Llibres escrivim el present i, tot i ser conscients de les reaccions que pot suscitar una obra com aquesta, creiem que el temps transcorregut des dels esdeveniments ens aporta una perspectiva suficient per interpretar-los, pair-los i sincerar-nos col·lectivament. Aprendre del passat és imprescindible per construir i consensuar amb la màxima habilitat estratègica de futur. Perquè la veritat no tan sols ens fa lliures, sinó que ens omple de raons per seguir endavant. Aquesta és la voluntat que motiva l'edició que tindreu a les mans. Visca Sant Jordi!
Ramós per Sant Jordi, una campanya d'Òmnium Cultural a la Conca de Barberà i la Baixa Segarra.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc, de dilluns a divendres a la teva ràdio local.
Continuem doncs en aquest informatiu avui dia 22 d'abril de 2020. Hem parlat sobretot de la notícia destacada de la jornada, que era aquests 6 mesos de la riuada al Francubí, una riuada doncs que, vaja, va deixar estralls a tota la comarca i que 6 mesos després encara se'n veuen els efectes, ja que moltes de les obres no s'han pogut fer perquè no han arribat les ajudes. Però, com dèiem, aquests dies estem fent una edició especial d'aquest informatiu des de casa, analitzant totes aquelles notícies que tenen a veure amb el coronavirus. I aquest és el capítol de... Les últimes xifres que tenim és de 17 morts més amb coronavirus al Camp de Tarragona. 9 d'elles s'han produït a residències. L'acumulat ja és de 284 persones. El total de positius, que també suma oficials i sospitosos, creix en 250 per arribar ja a les 5.894 persones, prop de 800 provinents dels centres de la tercera edat. La pressió hospitalària, en canvi, baixa amb menys ingressos. 182 pacients continuen als hospitals, 12 menys que dimarts, i d'aquests 42 romanen a la UCI, la mateixa xifra que fa 24 hores. Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de coronavirus difunts, i d'aquesta manera les dades són més reals. Un aspecte que, conjuntament amb l'ampliació de proves de test a col·lectius com el de residents, on s'han patit 83 defuncions per la crisi del Covid-19, genera canvis importants diaris en les xifres d'afectació de l'epidèmia al Camp de Tarragona. Aquestes són les dades doncs, que tenim de les últimes 24 hores. D'altra banda, el Departament d'Educació ha establert en dues instruccions quins són els criteris d'avaluació per als equips docents i professorat de cara al tercer trimestre, que a causa del confinament del Covid-19 s'està duent a terme a distància. Són dos documents que concreten aquests criteris per a les següents etapes educatives: una instrucció per a educació infantil, primària, ESO i batxillerat, i una altra per als cicles formatius de formació professional, itineraris formatius específics, ensenyaments de règim especial i ensenyaments artístics superiors. Pel que fa a l'educació infantil, l'informe de final de curs ha de reflectir prioritàriament les observacions que s'han realitzat durant el temps compartit amb els infants. Les dificultats per arribar a totes les famílies no permeten fer les valoracions que es realitzarien en un context de presencialitat. Pel que fa a educació primària, cada centre ha d'elaborar un model propi d'informe. Aquest ha de reflectir els resultats obtinguts en l'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumne. D'altra banda, en l'organització de final de curs s'haurà de programar la darrera sessió d'avaluació, on s'avaluarà el grau d'assoliment de les competències pròpies de cada àmbit. agrupades en dimensions, així com el resultat global de l'àrea de cada alumne. Aquesta informació ha de permetre fer un traspàs als mestres que l'acompanyaran durant el proper curs, ja sigui a la mateixa escola o a l'institut, en el cas de l'alumnat de sisè de primària. Atesa la situació excepcional, la informació haurà de ser més personalitzada que mai. D'altra banda, en educació secundària obligatòria, el professorat haurà de considerar el procés seguit i determinar per a cada estudiant quines observacions i evidències usa per a la confecció de l'informe de la tercera avaluació. Els aprenentatges en el marc actual de confinament s'han de considerar un valor afegit per a l'alumne i mai una penalització. L'alumnat que tingui pendent la primera i o segona avaluació d'aquesta matèria o que n'arrossegui alguna de cursos anteriors té el dret a fer una recuperació. En aquest sentit, en cas que no s'hagi fet abans del confinament, cada equip docent ha de preveure com abordar aquesta situació. Davant la impossibilitat de fer processos d'avaluació presencial, el lliurament de les tasques de recuperació durant els mesos d'abril i maig o les avaluacions personals en línia poden ser una alternativa. En acabar el tercer trimestre, el tutor ha d'informar per escrit mitjançant l'informe d'avaluació a l'alumnat i a les seves famílies. A quart d'ESO, d'altra banda, l'alumnat obté el graduat en educació secundària i, per tant, l'equip docent ha d'adoptar les decisions corresponents a la superació de l'etapa i l'obtenció del títol. Per dur a terme la valoració, el docent haurà de considerar el procés seguit i determinar per cada estudiant quines observacions i evidències usa per a la confecció de l'informe. Si donades les circumstàncies extraordinàries, l'equip docent acorda l'obtenció del títol per part d'un alumne que no hagi assolit tots els nivells competencials, ho haurà de fer constar en el Consell Orientador. També s'inclouran les eines necessàries per poder assolir aquests nivells en estudis posteriors. Els alumnes de primer de batxillerat, abans del tancament del centre, ja havien impartit dos terceres parts del curs escolar. En aquest cas, caldrà avaluar cada matèria amb la informació disponible fins al moment. I pel que fa als alumnes de segon de batxillerat, la programació de les activitats d'avaluació s'haurà d'adequar a l'ajornament de la inscripció al procediment d'accés als estudis universitaris. L'alumnat amb alguna matèria pendent de la primera i o segona avaluació o que arrossegui alguna matèria de primer de batxillerat té el dret a fer una recuperació, una situació que haurà de determinar també l'equip docent i que davant la impossibilitat de fer processos d'avaluació presencial es podrà fer amb el lliurament pautat de tasques de recuperació. També s'han impartit diverses criteris en matèria de formació professional, que es determina que l'alumnat de primer curs ha cursat pràcticament dos terceres parts del curs. És per això que el professorat disposa d'informació de les unitats formatives de les dues primeres avaluacions i, per tant, ha d'avaluar cada unitat formativa amb la informació disponible fins al moment. Respecte a l'alumnat de segon curs, que ha cursat 5 de les 6 parts del títol, per tant, únicament li resta el darrer trimestre del segon curs, un trimestre que en part s'haurà d'impartir de manera no presencial, i després, previsiblement, s'hauria de fer ja els centres per acabar el curs, per afavorir la igualtat de condicions i no perjudicar l'alumnat. Aquests aprenentatges no podran condicionar ni perjudicar l'alumnat més vulnerable.
De dilluns a divendres, Bon dia Montblanc, l'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà.
Com us dèiem, us recordem que demà és el dia de Sant Jordi, és la diada de Sant Jordi i que a Montblanc les dues llibreries, que també són papereries, poden obrir i per tant vendran llibres, ho han fet ja durant tota la setmana i evidentment ho faran també demà, tant la llibreria La Baldufa com la llibreria Requesens. També les dues floristeries de Montblanc, Agroconca i Cursal, han recollit comandes per poder demà repartir roses a domicili. I també el que volem fer demà és compartir amb tots vosaltres aquest Sant Jordi des de casa, amb trucades i missatges al WhatsApp del directe al 601 27 78 39. Volem saber com viviu aquest Sant Jordi, com a qui voleu regalar una rosa, a qui voleu regalar un llibre, i per tant el que volem fer demà és compartir amb vosaltres aquesta diada de Sant Jordi. Com dèiem, això serà demà a partir de les 12 del migdia en aquest programa especial. Abans, però, a les 10 del matí, el Bon Dia Montblanc el farem com cada setmana, com cada dia, vaja, també doncs per repassar tota l'actualitat de la jornada. Demà, diada de Sant Jordi des de casa a Ràdio Montblanc. I aquestes són algunes de les notícies més destacades de la jornada d'aquest dimecres 22 d'abril.
De dilluns a divendres, Bon Dia Montblanc, l'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà.
Nosaltres, com dèiem, ho deixem aquí, el Bon Dia Montblanc d'avui. Demà hi tornem puntuals a les 10 del matí amb tota l'actualitat de la jornada, també per analitzar com es viu aquest Sant Jordi atípic i diferent a Montblanc, i a les 12 del migdia farem aquest especial per acompanyar-vos i per compartir amb vosaltres aquesta diada de Sant Jordi des de casa. Volem que, a través de la ràdio, envieu els vostres llibres i roses a qui vulgueu. Res més, ho deixem aquí, que vagi molt bé. Fins demà.
Bon Dia Montblanc, les notícies de proximitat a la teva ràdio local. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
Ràdio Montblanc.